Escoltes a mig matí.
Sintonia d'Històries del Boi a mig matí. Amb la companyia de l'Ernest Nogués. Què tal? Molt bon dia, Ernest.
Hola, bon dia. Un dia una mica núvol, però bé.
Ben ennuvolat, eh? Sí. Que tenim el dia avui a roda.
I molt humit, no? Com acostuma ja les últimes setmanes.
Fa dia d'hivern, però sense fer fred, perquè
això
no em fa massa,
no,
avui.
No, ben poca cosa, eh?
Sí, sí,
ben
sí.
Ben poquet.
Però vaja. Doncs recordem Històries del Boi, parlem de diferents articles que han estat publicats a la miscel·lània rodenca. Boi, que tens fred, Ernest? Que
no, 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 no. Ha sigut un acte reflex.
D'acord. No. I avui, doncs, de què ens parlaràs?
Bé, avui parlarem, doncs, de... Vam editar, o vam... Es van escriure, doncs, al Boi uns articles dedicats a les tres, en principi, botigues que han arribat als 100 anys, no? I aquesta, la que parlarem avui, les altres dues es van comentar, Cal Carnisser, Cal Niceto. Avui parlarem, doncs, de l'Estanc, que seria la tercera botiga que ha complert i ha passat dels 100 anys d'existència al nostre poble.
Mm-hmm. D'acord. Som-hi, doncs.
Sí, doncs això que us deia, comentarem, doncs explicarem aquest article de l'Estanc, que es va publicar al Boi 37 a l'estiu del 2016 i fou escrit per Joan Castellví Vives, que és un membre, doncs, de la nissaga, d'aquesta nissaga de l'Estanc. Mm. No? I també comentar avui, doncs, aquest article, doncs, que serveixi com un petit homenatge a aquesta família, no?, que fa pocs dies va perdre a la Lourdes Llibert, sí, no?, a un dels seus membres, un membre de la tercera generació que va estar molts i molts anys al capdavant del negoci, no?
Sí.
Una pèrdua, doncs, molt sentida per tot el poble, no? No és una gent molt coneguda i estimada. I, en fi, doncs, és el que dèiem. Doncs el diumenge passat la vam enterrar.
Eh? Doncs sí.
Bé, doncs anem per feina. Doncs aquest l'Estanc completa, doncs, la trilogia de botigues centenàries, com comentava, i jo recomanaria que tinguis Bois que fes una relectura dels tres articles, no?, d'aquestes botigues. A veure, a mi és un tema que m'ha tocat molt de prop, no?, tota la meva vida he sigut també a petit comerciant, no?, botiguer,
sí,
forner, botiguer. Bé, i és la manera, és per recordar la manera de vendre, de com es venia, doncs, evidentment que arriba fins ara, però com es venia fa més de 100 anys, no?, que una botiga no era solament això, un lloc on proveir-se, doncs, dels aliments o del que necessitessis per la teva vida quotidiana, sinó que era complir, doncs, un àmbit social.
I tant.
Era un lloc de trobada, un lloc on la gent es coneixia, on el botiguer i el client tenien una interacció contínua, no?, una confiança, s'explicaven, ja dic, parlo per coneixement de la feina, no?, ens explicàvem petits problemes que a vegades poguets parlar hi havia solucions, no?, de que tu podies donar o que et donaven.
Uh-huh.
És a dir, una altra manera d'entendre el comerç que avui en dia en aquests espais despersonalitzats, no?, de les grans superfícies, no coneixes a ningú. El fet de quan pagues, ja fas nosa allí, que no tens temps de recollir, o la compra que ja fas nosa, que l'altre ja li sumen, no? Vull dir, és una manera molt diferent de viure. Recomano rellegir els articles, que a mi m'agraden, m'encanten,
sí,
m'agrada,
sí,
moltíssim,
sí,
no? Perquè, clar, en part ho has viscut, en part, no? I
oh, sí,
recordes,
sí,
perfectament i enyores, no?
Sí, és que és molt diferent. És molt,
sí,
diferent.
Exacte, recomanar...
No hi ha color. Eh?
Exacte, recomanem el comerç, el petit comerç, recomano que no es perdi, sobretot que no es perdi, perquè si no el poble es mor,
sí,
senzillament.
Exactament.
Ho comentàvem fa dia, Sònia.
Sí, 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 és així.
Els carrers de Roda, la part antiga, diem, doncs el nucli antic, es mor, no hi ha llum, no hi ha els aparadors, no hi ha els llums de les botigues, perquè ja no hi ha botigues, pràcticament. S'han deixat perdre.
Sí, és una pena.
Molt bé, doncs vinga, doncs això, que dèiem, els fundadors de la nissaga de l'Estanc, a la seva ubicació, doncs, del carrer Valls, foren Salvador Vives Miró, descendent de Cal Floresso, d'aquesta família del carrer Major, de la Baixada de les Monges, i Dolors Font Baró, que era provinent de Corbera de Llobregat. Ells eren coneguts, com era costum, el Badó, Salvador, era Badó, i la Dolors, coneguda com a Lola. Van tenir dos fills, el gran, el Salvador, va morir molt jovenet, als 13 anys, i el segon, el Josep, fou conegut, doncs, com el Pep de l'Estanc i fou el que va continuar la nissaga, no?, que, uh-huh, que han conegut, doncs, molts rodencs que tenim algun anyet. El matrimoni, doncs, va obrir, aquest matrimoni va obrir la botiga de que parlem, al carrer Valls, a la ubicació de la seva vivenda, una botiga de queviures, el número 43, i al mateix temps van obtenir la llicència per vendre tabac, a principis ja del segle XX, no? L'any 1902. Aquesta botiga fou coneguda durant molts i molts anys per la gent gran com la Cooperativa. Fins a la Guerra Civil, el que era coneguda com aquest nom després es va anar perdent i realment els que ja eren més joves ja no la vam conèixer mai en aquest nom. Mm. Els productes que venien, era una botiga estanc, botiga de queviures com era costum, no? Un mini supermercat de l'època. Venien verdures, arengades en casco, no? Ho remarca l'article, perquè les arengades es venien, si suposo que us ho recorda, Sònia, encara es veu a algun lloc, aquells cascos rodons i totes ben posades en línia.
Ah, sí, quin goig,
lluentes, no? Que sí, només veure-les sí, ja, sí. Qui ens agraden, ja agafava ganes de menjar-les, no? Sí. Evidentment, l'arengada era un producte consumidíssim a l'època, pel seu baix cost, no? Diu que aquí en comprava 2 dotzenes, a l'estanc ens hi regalava una, és a dir, ens hi donava 25, ens hi regalava una arengada. Oh. I segurament que ho feia molta gent, això vol dir l'elevat consum de l'arengada, no? Per sopar amb la verdura o inclús doncs, per anar al tros, no?
Clar, hauria de ser econòmic, no?
Sí, era econòmica. Avui no tant, una arengada...
No, per això.
Sí, no sé quan fan pagar, però quasi un euro.
Per
vull dir, és una sardina,
no.
És una sardina salada. Ara sí, van cares, Venien licors, espardenyes, carbur, escombres, olles, cassoles, orinals, postals... Era estanc, no? Postals, sobres, segells, papers de tota mena, és a dir, papers de fins gruixuts per treballs manuals, per embolicar, per tot, no? Cartofluix, esperit, donaven el servei de com a petita farmaciola, no? Productes que no eren, diem, medicament. El medicament els portaven els recaders, no? Persones del poble que es desplaçaven al Vendrell o a Torredembarra, on hi havia farmàcies, a Roda no n'hi havia, i d'allí portaven els encàrrecs del medicament específic si algun rodenc doncs, no ens podia desplaçar. També és curiós, no?, que això ja s'ha perdut pràcticament del tot, els productes a dojo, no?, a granel, no?, com diem, com la pasta de sopa, no?, evidentment la comprem envasada, ara ja, el paquetet d'un quart de mig, ni llavors no. Tenia, jo recordo que tenia els pots de vidre, els pots de vidre, doncs, amb la seva tipus de sopa diferent, i la gent, doncs, demanava un quart de quilo, 100 grams, el que fos, els hi posaven en paperines de paper, no?, paperines de paper. El sucre i la sal el venien a dojo, no? Tenien 2 caixes, darrere el taulell, un en sucre i l'altre sal, i la gent adquiria la quantitat que volia. El llegum, no? Segrons, fesols, llenties... Les galetes, galetes maries, a dojo, granel... I les galetes assortides, això també recordo, que, esclar, la gent quan comprava galetes assortides, evidentment, les sosa, els pastarots que dèiem a casa, no? Aquestes que són... que no són ni de xocolata ni de galeta cruixent, aquestes típiques tipus Maria... Aquestes, doncs, no me'n posis tant d'aquestes, posen de les altres, evidentment. Qui anava al darrere no vol dir que això, ell no, s'ha de repartir com havia de ser, no? Si per una de bona, doncs, tocaven 2 pastarots, posem el cas. Després també el cafè el molien ells amb una molinet de cafè, que inclús hi ha la foto al boi, que és com una peça, avui dia, de museu. O sigui que ells la van restaurar i la tenen com un objecte d'ornament a casa, no? Un molinet preciós que hi recordo quan volien el cafè, no? L'oli també, és curiós que el venien també a granel. La persona, els clients portaven les ampolles de vidre,
sí.
I ells tenien un dispensador que sortia del taulell, amb un dipòsit a sota i amb una manovella, amb una manivela, doncs anaven xinxant i recordo que pujava l'oli i llavors pujava com si pugés de sota, bzzzt, i llavors l'afegien doncs, a l'envàs. Vull dir, el xocolata el venien a pareses, no? Imagina't l'economia de la gent, que una rajola de xocolata no es podia quasi permetre, la compraven a pareses. I les aspirines les venien d'una en una. D'una en una, que déu-n'hi-do, també, no? Vull dir, són curiositats que avui en dia semblen impossibles, no?, per poder manipular medicaments d'una en un. Tocals, avui en dia van amb els seus blisters i tal, no? Venien caramels també, granel, de tota mena, avui en dia encara se'n venen, lobitos, els lobitos ja els recordo perfectament, no? Els lobitos eren tots porcions de torró embolicades individualment de la marca Lobo,
sí.
I com que eren petitetes en deien lobitos, el torró de Xixona, bàsicament, no?
Sí, sí.
També venien porc de matança pròpia, més endavant doncs, se'n proveïen del Vendrell, no? Anaven al Vendrell i el portaven del Vendrell. Inclús els rodencs que feien matança a casa, si sobrava producte que no el podien conservar, el portaven a l'estanc, els hi compraven i a l'estanc aleshores el venia, no? També el tabac que venien, doncs no tenia una marca, no és com ara, no?, que hi ha les capsetes de tabac, no?, de Celta, Ducados, Balboros, etc. Allí eren, no tenien marca, compraven unes caixes i a l'envàs posava Picado Fino Superior, o Cigarrillos Superiores al Cuadrado, pràcticament era tabac picat per embolicar, no? No, les cigarretes es van vendre després de la guerra. Abans de la guerra només era tabac picat que venien i la gent se'ls embolicava doncs, amb els paperets aquells que ells mateixos venien, no? Bé, el Pep de l'Estanc, no?, el fill supervivent del Badó i la Lola, es va casar l'any 1932 amb Antoni Baldric Cardona, descendent de Cala Pepa Barota, i van tenir 4 fills. El primer va morir ja molt jovenet, el Josep Maria el segon, la Maria Pilar i la Núria, que són els que coneixem. El Josep Maria és el marit, ha sigut el marit de la Lourdes, no?, que comentàvem. L'Antònia era coneguda com Antonieta. Abans de casar es feia de professora de brodar i de cosir de màquina Singer. Vull dir, ella donava classes inclús en diferents pobles de les rodalies, desplaçava i ensenyava a brodar i a cosir. Evidentment, el casar es va posar ella doncs, al davant de la botiga del negoci. Va vindre la Guerra Civil, l'Estanc va perdre la concessió de vendre tabac. Per tant, els hi van prendre, diguem-ho així, a vegades per idees polítiques, no? Sabem que aconseguir una concessió d'estanc o loteria és molt complicat, no és gens fàcil. Doncs, per idea, per tema política, pel que sos, van perdre la concessió de l'Estanc, que van recuperar bastants anys més tard. Aleshores, després de la guerra, el tabac es venia racionat, no? Evidentment, no hi havia com tants productes de primera necessitat, doncs es venia racionat amb cartilles, igual que el menjar, no? Diu que ells l'havien d'anar a buscar a Tarragona en carro un cop al mes, Els hi donaven la quantitat que tenien assignada, no el que ells volien, o que els hi tocava pel tema del racionament, un cop al mes a Tarragona. També anaven a Tarragona a recollir el racionament de queviures, no? Diu que comptaven amb l'ajuda de veïns de Roda que hi anaven doncs, amb els seus carros, els hi feien aquest servei, anaven a Tarragona i carregaven doncs, qualsevol d'aquests productes i els transportaven a Roda en carro. Pensem que anava a la carretera a la 340, aquella època de trànsit motoritzat era molt poqueta cosa, Vull dir que podien anar al carro pràcticament tranquils fins a Tarragona, que poc trànsit trobaven, molt poc. Més endavant, el tabac no l'havien de recollir a Tarragona, sinó que els hi deixaven, devia deixar-li segurament a la Popular, de l'autobús, que això es feia, no? El deixaven a l'Empalme, a la cruïlla de Roda, al 340, on tenim aquesta estàtua de la Romana.
De la Romana, sí.
Diu que ells la pujaven a peu, amb un carretó, estirant, i més endavant amb un remolquet que enganxaven a la bicicleta. És a dir, clar, és que avui en dia penses, ostres, era normal. I tindre una bicicleta que restés un remolquet i era lo más de còmodo i d'avançant, no? És que són uns altres temps.
Sí,
clar,
sí.
La visió que tenim... No podem fer servir la nostra visió actual amb el que era abans, no? Abans era una altra història, no? Per això hem anat evolucionant. El proveïment també de menjar, més aviat fresc, el feien al mercat setmanal del Vendrell. No? El Pep hi anava cada divendres, en bicicleta, ell feia les compres, i evidentment no ho podia portar en bicicleta, i una veïna, l'Antònia Piles, una veïna seva, els hi portava en carro cap a Roda. Ella mateixa s'encarregava d'aquest servei. Sí, no, la gent també s'ajudava moltíssim. Evidentment, devia cobrar pel servei perquè tothom ho necessitava, però la gent s'ajudava moltíssim, no? Era tot un entrellat de col·laboració entre els veïns del poble. Hi havia molta més unitat, no? Avui en dia vivim més a casa, a la nostra, no? No ho critico, és una altra manera de viure,
Sí.
Clar, ja ho he comentat, les cartilles de racionament funcionaven per obtenir tant el tabac com els productes bàsics de cada dia, del menjar. Aquestes cartilles les feien a l'estanc mateix, no? Com que era estanc, tenien llicència per poder gestionar aquestes cartilles, agafaven la cèdula, que era el DNI de l'època, omplien les dades i aquesta cartilla era vàlida doncs, per la gent que necessitava doncs, aquest servei. El tabac anava amb una cartilla de racionament i la resta anava amb una altra. També era costum, ens comenta doncs, el Josep Castellví, l'autor de l'article, que era costum doncs, coure panellets a l'època de Tots Sants a l'estanc. No, es veu que era com una mania, no? La gent, quan posem una miqueta de mania, últimament, els últims anys es anava al forn, no? Jo recordo que a casa venia moltíssima gent a coure panellets el dia 30 o 31 d'octubre, no? Però es veu que va haver aquest costum que anaven a coure a l'estanc amb la cuina econòmica, no? Aquelles minicuines que hi havia a les cases, i si podien passar hores i hores amb infinita paciència cuien panellets pels clients. Els clients l'únic que feien aportaven doncs, closques o clofolles d'ametlla o això per mantenir doncs, el foc encès, no? Aquí a l'article també hi ha un apartat doncs, la relació que hi ha hagut a la família de l'Estanc, la família Vives, amb l'església parroquial, no? Va ser una família molt col·laboradora amb la parròquia. En temps de guerra, sobretot, van amagar el capellà, el mossèn del poble, davant del perill de que fos assassinat. I també dues germanes que estaven doncs, d'alumnes a les monges, que més anys després es van fer monges, aquestes noies, doncs els van tindre doncs, refugiats, en el cas del capellà amagat, les dues noies acollides allí. Mm. També és molt conegut al poble, no, l'anècdota de quan es va destruir el patrimoni religiós de l'església, ell, el Pep de l'Estanc, juntament amb el Pep Guineu, un altre veí de Roda, assabentats doncs, que s'estava destruint el patrimoni artístic de moltes ja esglésies, parròquies de Catalunya, van anar de nit a l'església de Roda, van agafar la imatge del Sagrat Cor, que feia poquets anys que havia regalat inclús la família del Pep, el seu avi, l'havia regalada, que el Fresu l'havia regalada a l'església rodenca, i ells dos la van agafar, la van posar dintre un sac, de nit van passar pel costat de la via, per un tros anomenat el Campet, fins l'hora de l'Estanc, allí tenien el celler, i la van amagar dins d'una bota buida de vi, aquesta imatge. I allí va estar tota la guerra, i va ser per aquest motiu que aquesta és l'única imatge gran que es va salvar doncs, de la crema de la destrucció. Uh-huh. Al acabar la guerra, doncs, evidentment, la van retornar a l'església, on la mateixa família Vives de l'Estanc va pagar un altar de marbre on hi va estar fins que es van fer les últimes obres. També era important la vida social, no? Que la implicació a la vida social d'aquesta família, no? Una família de músics. El pare del fundador de l'Estanc, del Badó, del Salvador, era graller. El germà d'aquest graller era el cap de colla dels grallers de Roda, anomenats els Floresos. De fama es veu a tota la comarca, guanyadors inclús de premis en concursos de gralles i de castells. Uh-huh. Fou legendària la fama doncs, d'aquestos grallers. El Pep, el marit de l'Antonieta, el pare del Josep Maria, la Pilar i la Núria, tocava l'acordeó i el piano, i el seu fill, el Josep Maria, no? El Josep Maria de l'Estanc, doncs toca l'acordió, el piano, la guitarra i el trombó, vull dir, déu-n'hi-do.
I tant.
Va ser el fundador del grup d'havaneres de Roda, no? De molta fama, que van actuar per tot Catalunya durant força anys.
Sí.
I també fou membre fundador de la coral Verge de Barà i també actual component. També organitzaven a l'Estanc, en col·laboració amb altres veïns, una festa de barri durant uns quants anys, una festa de barri a l'estiu, on inclús feien pa beneit, més aviat en canalla, amb gent joveneta,
sí.
I feien ball, i inclús doncs, va ser doncs, molta reputació aquests anys que van mantenir aquesta festa, després va desaparèixer. Era una de les poques cases que tenien ràdio, l'aparell de ràdio del poble, i per aquest motiu molts veïns hi anaven doncs, a escoltar quan hi havia un partit de futbol doncs, que interessés, doncs ja tenien companyia.
Uh-huh.
El 23 d'abril del 1964, el Josep Maria, el fill del Josep i l'Antonieta, es va casar doncs, amb la Lourdes Givert, no? La que desgraciadament van perdre la setmana passada. Ella era originària de Bellvei, i han tingut dos fills, la Lourdes i el Josep. El 2001... Aquesta botiga del carrer Valls va tancar, la botiga de queviures i estanc, però en van obrir una de nova, exclusivament dedicada al tabac, aquí a la plaça de la Sardana. És a dir, van canviar d'ubicació. És l'única de les tres botigues centenàries que sobreviu, però canviant doncs, d'ubicació i també el sistema de venda. No? Van deixar el que és el que dèiem.
Completament.
Sí,
canvi, no?
Total, no? Però, de certa manera, és la que encara sobreviu d'aquestes centenàries. Esperem a veure si alguna de les que hi ha ara pot aguantar, no?, tants i tants anys.
A veure.
Jo hi poso tots els interrogants del món, eh?
Exacte, sí.
Bé, amb això completem això, la trilogia d'aquestes botigues centenàries. Més endavant es va fer un altre article també amb les botigues, les altres botigues, fins l'any, crec que era el 40, també, que ja comentarem més endavant.
Perfecte. Ho deixem aquí, doncs?
Ho deixem aquí.
Tornem la setmana vinent.
Molt bé,
fins la setmana que ve.
Gràcies, Ernest. Adéu a tothom. Adéu.